Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Bon dia a tothom. El govern espanyol ha decidit obrir la frontera amb Andorra a partir d'aquest divendres, permetent els desplaçaments des de l'interior del Principat cap a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran, que des d'aquest dilluns es troba en fase 3 de la desescalada. D'aquesta manera, els residents del Principat d'Andorra tindran els mateixos drets de mobilitat que els ciutadans de l'àmbit territorial pirinenc, segons ha confirmat l'ambaixador d'Espanya a Andorra, que és Àngel Ros. Tanmateix, les persones que viuen en aquesta zona de Catalunya no podran anar al Principat fins que s'aixequi l'estat d'alarma previst pel 21 de juny. I més coses. Avui també us podem explicar que el personal sanitari ha reclamat augmentar 5.000 milions d'euros al pressupost de salut per dignificar els sous i les contractacions dels professionals molt precàries en molts casos, i també per renovar unes infraestructures que han quedat totalment obsoletes. També reivindiquen que la qualitat del servei de salut no pot recaure en la bona voluntat ni tampoc en la vocació dels professionals, com ha passat amb l'epidèmia de la Covid. I en plana cultural, després de 82 anys consecutius de celebració de la Patum de Berga, aquest any s'ha suspès a causa del coronavirus. En comptes de la festa major habitual, la capital del Berguedà celebra aquest Corpus una Patum confinada amb activitats i esdeveniments festius que no comporten aglomeracions. Els berguedans es resisteixen a no celebrar-la i els balcons dels veïns s'han engalanat i ho festegen des de casa, des del seu balcó. I també us expliquem que el Papa Francesc transmet solidaritat i afecte al Brasil davant del Covid-19 i ha recomanat a tots els ciutadans del Brasil que es posin a la falda de la Mare de Déu d'Aparecida. Ho ha revelat així l'arcabisbe de la mateixa diòcesi d'Aparecida, que és Orlando Brandes, després d'haver rebut aquest dimecres una nova trucada telefònica del mateix pontífex, del Papa Francesc. Doncs bé, nosaltres deixem aquí la informació, però com ja sabeu, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 12. Ara us deixem amb molt bona companyia amb Miquel Burga i Oh, Déu meu, a la sintonia de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Catedral de Barcelona la Missa del Corpus Christi, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Mentre anem sortint del confinament, ens unim a una festa molt popular, l'homenatge a Jesús present en l'Eucaristia. Viu amb Ràdio Estel la solemnitat del cos i la sang de Crist, que és també el Dia de la Caritat. Recorda, t'esperem aquest diumenge a les 6 de la tarda.
A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7.
Bon dia, avui és divendres, dia 12 de juny, i ara mateix passen 4 minuts de les 11 del matí. Diu una frase, gairebé una creença popular, diu que el temps ho canvia tot, que el temps ho canvia tot. No us ho creieu. Això és el que diuen, però fer les coses canvia les coses. Si no feu res, ho deixeu tot exactament igual que estava. Feu-me cas i creieu-me. Benvinguts.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida.
amb Miquel Morgà.
Així que, seguint això que us dic, a partir d'ara i fins a les 12 ens disposem a fer coses, eh? A fer coses per no deixar-ho tot tal i com està. Concretament ens disposem a fer un programa de ràdio que ens enriqueix una mica més en el transcurs dels pròxims 55 minuts. Un programa de ràdio que haurà d'acabar amb una fantàstica, espero que així sigui, llista de 10, un nou top 10 de Ràdio Estel. Aquest tot li hem de posar el nom d'un programa de ràdio, i en aquest cas hem de dir que sigui O Déu Meu, i avui el faran possible, com és habitual, el Jordi Carretero, des de control tècnic i muntatge musical. Bon dia, Jordi. I també, com és habitual, amb les col·laboracions del David Burga i la Marisol de la Orden. Ah, sí, i un home que una altra cosa no, però fer coses, no para de fer coses. Bon dia, senyor Ramon.
Hombre, es que un no pot estar parat ni un minut, eh? Porque si te paras tú, se para tot. Bon dia, senyor Miquel.
Doncs aquesta, senyor Ramon, és una bona, molt bona actitud davant de la vida, eh? No parar, sempre endavant, i donava raó a allò que un dia tan sàviament va dir Mariano Rajoy, que los catalanes hacen cosas, va dir Mariano Rajoy, eh?
Esta sí que va ser una frase como la copa de un pino, eh? Que los catalanes hacen cosas, tío, pues si no parem, escolti, si no parem.
Escolti, abans d'avançar en el programa, cap a no sé on, perquè, escolti, sempre que ve vostè aquí entra en el programa, la cosa pot més, vagi vostè a saber on anirà a parar. Deixi'm dir que abans deixi'm dir una cosa, que farem una llista avui dedicada al cine. Ho dic perquè tota la gent que ens està escoltant ja estiguin precedents de com anirà la cosa.
Hombre, pues yo soc un especialista en el cine, eh?
Sí, sí, ja ho sé, ja m'ho va dir un dia, sí. Un dia m'ho va explicar, no cal que insisteixi.
Banda, que no se lo creu o què?
Que sí, que m'ho crec, i tant. Ja vaig comprovar que l'última vegada que va anar al cinema va ser veure Ben-Hur, em va dir, eh? Per tant, no m'expliquis-ho pas de duro, senyor Ramon.
Que no l'expliquis-ho pas de duro, diu, eh? Pues anda que no!
Bé, el que volia dir és que avui la nostra llista de 10 la dedicarem al cinema, i més concretament al cinema d'humor, perquè avui busquem les 10 pel·lícules que més us han fet riure. 10 pel·lícules de riure, d'humor. 10 pel·lícules còmiques.
Hombre, pues yo ya la sé, sense pensar-m'ho molt, jo ja sé quina diria, senyor Miquel.
Home, ara no se me recordeix cap que sigui contemporània amb el de Ben-Hur. No sé, si vostè va veure Ben-Hur i ara diu una d'aquell mateix temps, no sé quina posaria a la nostra llista, eh?
No, escolti, que jo ara estic pensant ja que és una pel·lícula que jo vaig veure a la tele, no al cine, eh? La vaig veure a la tele.
Ah, molt bé. Veiem moltes de pel·lícules a la tele. Per tant, també valdran aquestes, eh? El que volem és que siguin pel·lícules amb les que hagueu rigut molt, les que més us hagin fet riure.
Bueno, pues mire, pues ya li lo dic yo, que amb la pel·lícula que vaig riure més de la meva vida, pero molt, eh, coti, va ser amb Los Vingueros. Qué bona, Los Vingueros, coti, qué bona.
Los Vingueros, eh? Això era de l'Esteso i del Pajares, eh?
Pues sí, senyor, però és que eren molt bons estos dos, eren la pera, eh? L'Esteso i el Pajares eren molt bons, el senyor Miquel.
Home, miri, li he de dir que no sé si les seves pel·lícules passaran a la història com les més exemplars del món del cinema, però el que sí que és veritat és que van marcar una etapa en el cinema espanyol i que tenen un èxit, a més, espectacular, eh? Si hem de fer cas a les grans audiències que acumulen, sobretot quan es fan per la tele, escolti'm, feien riure, i això també l'immedio, feien riure molt, molt, molt.
Hombre, es que este, el Fernando Teso feia riure molt, eh? Bueno, el otro día ya va a ver a vostè com la gent votava la seva cançó aquella de la Ramona, eh?
Ho vaig veure, sí, ho vaig veure, ho vaig constatar, i en sóc plenament conscient del que vostè diu.
I l'altre també feia riure molt, el Pajares, eh? Escolta, què ha passat amb aquests dos? Que ja no fan pel·lícules?
Bé, no ho sé, ja són molt grans, també s'ha de dir, eh? Però, en fi, em sembla que tots dos encara van fent coses, eh? Escolta, ja veig que aquest és un tema que vostè domina una mica més que molts altres que toquem, eh?
Bueno, es que aquí donde me veu jo sé moltes més coses de les que vostè s'imagina, eh? Sí, es que escolti una cosa, senyor Miquel, vostè me té aquí desaprofitat aquí en el programa, eh?
Sí, ja m'ho imagino, ja. Sí, segur que sí, eh? Vostè, sap què hauria de fer, vostè, senyor Ramon? Vostè hauria d'escriure un llibre.
Ah, pues miri, el que diu això és una bona idea, eh? Lo que no sé és com lo titularia, eh?
I doncs ja sí que ho sé. Si vol, li dic, tinc el títol perfecte pel seu llibre. Miri, es diria Les mil formes de no deixar començar un programa de ràdio.
Anda que no, anda que no. Ho veu que vostè té una gràcia, senyor Miguel?
Doncs mira, jo no ho deia per fer gràcia, la veritat, eh?
Bueno, pues yo lo tindré en cuenta, eh? Sí, he dado un llibre, huevo, he dado. Podría explicar todas las anécdotas que sé de aquí de la radio, eh? Y la chafardería, ¿me entén? Yo podría explicarlo todo, pero no sé si me entén lo que vull dir, eh?
Sí, l'entenc perfectament, però no sé si aquí a Ràdio Esteve hi troba gaires tafaneries d'aquestes que puguin interessar per un llibre, eh?
Anda que no, diu, pues vostè no se lo imagina tot el que jo veig cada dia quan estic voltant per aquí de la ràdio, eh? Bueno, aquí jo tot donaria per un llibre, colti!
Miri, bé, és igual, ara no seria el moment i la veritat és que tampoc m'interessa, eh? Escolta, i per què no comença per escriure aquest llibre ara mateix? Ja pot començar ja a fer anotacions i escriure pàgines i em deixo una mica tranquil perquè així vull començar el programa. Què li sembla?
Ja m'estic imaginant com començarà el llibre, eh? Vull fer una cosa així original, que no hagi fet ningú mai.
Molt bé, és una bona intenció aquesta, perfecte, eh? Per tant, vagi buscant el seu propi estil, eh?
Sí. Miri, podria començar així.
És que no vull que m'ho expliqui ara, que he de començar el programa.
Un moment, no parlo ara, què li sembla? Miri, podria començar, per exemple, dient, eh? A veure a vostè què li sembla. Podria dir... En un lugar de la radio de cuyo nombre no puedo acordarme, no ha mucho tiempo había un hidalgo locutor, rubio, más bien de pelo blanco...
Mira, escolti, prou, ja està, s'ha acabat. Ha començat així, escolta, no ho trobo gaire original. Trobo que no s'havia sentit mai això que ha dit vostè, eh? Vinga, vagi a pensar i a escriure, eh? I si té algun dubte... Mira, fem una cosa. Si té algun dubte d'alguna cosa de la ràdio que vol saber, li pregunto a Jordi Carretero, eh? Va allà, li pregunta, va a conversa amb ell, escolti, que ja veig que s'entenen molt últimament, eh? A més, m'ha dit que li agrada molt que el molesti mentre està fent el programa. O sigui, que vagi allà i vinga, mira que de content i d'alegria que fa, no ho veu? Que està desitjant que hi vagi.
Ah, vale, pues sí que tinc pregunta per fer-li, sí, que jo vull saber per què són tantos botons estos, si té tants botons que no los toca mai, n'hi ha botons que no los ha tocat mai, que estan allí no sé per què, eh?
Bé, doncs miri, vagi, que li farà una masterclass dels botons d'aquí de Barradi, ja veurà. Vinga, va, que vagi bé.
Escolta, una cosa, Jordi Carretilla, escolta, espera.
Es diu Jordi Carretero, no Jordi Carretilla, que no em va parar.
Vale, bueno, escolta, una cosa, que sé que tens aquí uns botons, aquí, que m'agradaria que m'expliquessis aquí com ho va.
Au, vinga, ja està, vinga, però ja està, se'n vagi allà, feu conversa, escolta, que veig que us porteu molt bé, preneu un cafè, i així puc anar fent el programa jo tranquil. Espero que sigui un llibre molt llarg, que tingui fascicles, que duri tota la temporada. En fi, que al mínim ens deixa tranquils. Va, continuem. Recordeu que avui, a l'Odeu meu, que estic mirant aquí, és horrible de veure-ho, per una finestreta, l'efecte que fa, vaja, és una pel·lícula veure Jordi Carretero i el senyor Ramon aquí conversant, està menjant l'orella. No se li costi tant, home, no se li costi tant, va, que hem de mantenir encara les distàncies, encara estem una mica en fase de confinament, caram. Va, recordeu que avui busquem la llista dels 10 pel·lícules que més us han fet riure, Quina voleu posar en aquesta llista? Vosaltres sou els que decidireu quina és la llista final, aquest top 10 final de l'Odeu meu d'avui. De moment, per anar fent boca, aquí teniu 4 pistes de per on va la llista d'avui. Us ho hem preparat per saber on estem.
El cinema, n'hem parlat moltes vegades, és una font de riquesa extraordinària per les nostres llistes de 10 diàries. Hem fet llistes d'actors i actrius atractius, de pel·lícules de por, d'amor, però en tenim una de pendent i que ens aportarà segur moltes rialles i bons records, les pel·lícules de riure. Ja no en diem ni tan sols pel·lícules d'humor o còmiques, que podrien venir a ser el mateix, sinó directament les que us han fet riure més a la vostra vida. El món del cinema es cimenta en alguna de les seves potes principals en el fet de fer riure l'espectador. A més, segurament que sabrien destriar i qualificar de seguida les diferències culturals o d'humor depenent de cada país o racó del món. Així, per exemple, es van fer popular les pel·lícules còmiques italianes, que dibuixaven unes situacions extremes, moltes vegades surrealistes i gairebé sempre amb argument pel broc gros. O l'humor francès, potser considerat més selecte o delicat, però que acabava per veure de les mateixes fonts i característiques que les primeres. L'humor anglès, l'humor americà, l'humor asiàtic, del qual no n'acabem per entendre res de res. En fi, cada humor, un món. Capítol a part mereixen les pel·lícules de riure espanyoles, i especialment les relacionades amb el cinema de dècades posteriors a la mort de Franco. Tot i que moltes vegades les hem devaluat molt, les pel·lícules d'Esteso i el Pajares van ser per molts una vàlvula d'escapament important per retrobar-se amb la llibertat anhelada. O abans, en blanc i negre, el fenomen del Paco Martínez Soria, que encara avui aconsegueix grans audiències quan les seves pel·lícules són emeses per televisió. La realitat és que riure és una de les dignes finalitats del setè art, i avui volem saber quines són les pel·lícules amb les que més heu rigut, encara que estiguin localitzades a una etapa molt concreta de la vostra vida, i que potser ara hagin quedat desubicades o fora de l'enteniment de per què ens van fer riure tant. Feu memòria? Potser així tornareu a dibuixar un somriure als vostres llavis o fins i tot esclatareu amb alguna rialla inesperada. Comença un programa per riure de valent. Comença l'Odeu meu.
Odeu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs a partir d'aquí, a partir d'aquest plantejament, comença el camí de la llista d'avui. Quines són per a vosaltres les 10 pel·lícules que més us han fet riure? Digueu-nos en una només, aquella amb la que vau riure de valent i que encara quan hi penseu torneu a riure una altra vegada. Segur que hi ha una pel·lícula a la vostra vida, com a mínim una, espero que n'hi hagi més, però com a mínim una que pugueu posar en aquesta llista que avui ens disposem a fer de les 10 pel·lícules que més us han fet riure. Ens podeu fer arribar les vostres opinions, com ja ho ha fet molta gent, a través de les xarxes socials, Instagram i Facebook, o bé a través d'un correu electrònic odeumeu@radioestel.cat, odeumeu@radioestel.cat, o a través del nostre telèfon habilitat pel WhatsApp, un telèfon exclusiu del programa de l'Odeu meu, que és el 644 34 30 10. 644 34 30 10. Fins al final del programa teniu temps de fer-nos arribar les vostres opcions per aquesta llista d'avui, de les 10 pel·lícules que més us han fet riure, i recordeu que, com cada dia, sortejarem entre tots els que hi participeu un lot de vins Lovers Wine Elegance.
M'agrada saber cada dia que em tens, que et tinc, que ens tenim. Lovers Wine Elegance. Vins creatius i mediàtics. Ens trobareu al carrer Besalú número 60 de Barcelona o visiteu-nos a la nostra botiga online www.elplacerdelatierra.com. I recorda que som els creadors del vi Pepe Rubianes. Lovers Wine Elegance. Vins que desperten passions.
Doncs és que ahir us anunciàvem la llista que volíem fer avui, aquesta de les pel·lícules que més us han fet riure, que ja vam començar a rebre opinions, especialment notes de veu. Ja sabeu que ens agrada moltíssim escoltar la vostra veu i a notes de veu que ens feu arribar al nostre número habilitat pel WhatsApp, que és el 644 34 30 10. 644 34 30 10. Apunteu aquest número, que podeu servir qualsevol dia d'aquests. Algunes de les opinions que hem rebut són aquestes.
Bé, jo he de reconèixer que sóc bastant cinèfil i que n'he vist bastantes de pel·lícules, però n'hi ha una que és una autèntica tonteria com una casa, però que la vaig veure fa no gaire, no massa temps, i em va fer viure molt, que va ser El mejor verano de tu vida, amb el Leo Harlem. No és cap cosa especial, no és una gran meravella, una gran superproducció, però a mi em va fer passar una molt bona estona.
Hola, bon dia. No n'hi veig gaires de pel·lícules, però jo les que més m'han agradat han sigut les de la Lina Morgan, principalment vaya par de gemelas, perquè era una artista genial, i les de Mr. Wynn. Val, adiós.
La pel·lícula més divertida del món i part de l'estranger és Aterriza como puedas, que va ser estrenada el 18 de desembre de 1980, dirigida per David Zucker i protagonitzada per Leslie Nielsen, Julie Haggerty, Robert Hays, Lloyd Briggs i la participació especial d'en Karim Abdul-Jabbar.
M'agraden molt les pel·lícules del Charles Chaplin, del Charlotte, tot i l'època, tot i que semblin desfasades, a mi em continuen encantant i em continuen fent molta gràcia.
Les pel·lícules que vaig veure va ser en 1989, que eren molt divertides i era Soquartada, Tres Fugitivos i Una Cana a l'aire. No vaig parar de riure'm tot el rato.
Para mí, de las mejores películas de risa, con las que me he reído mucho, han sido con las de Torrente. Gracias.
Oh, Déu meu.
Les 10 pel·lícules que més us han fet riure són les que busquem per la nostra llista de 10 d'avui pel Top 10 de Ràdio Estel. I la música que avui hem triat per il·lustrar la nostra llista, la cançó que escoltarem ara, no és una cançó que precisament provoqui massa rialles, eh? Ans al contrari, diria jo. El que passa és que és una cançó de la banda sonora d'una pel·lícula d'un home que ens va fer riure molt, moltíssim. Em refereixo a Charles Chaplin, a Charlotte, una de les seves pel·lícules més preuades, té aquest punt de nostàlgia i tristesa, tal i com explica en aquesta versió el cantant brasiler Roberto Carlos. Recordeu Candilejas?
Tú llegaste a mí cuando me voy. Eres luz de abril, yo tarde gris. Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré. Entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue. No volverá, nunca jamás, lo sé muy bien. Tarde gris. Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré. Yo te amé. La felicidad que diste a mí vivir se fue. No volverá, nunca jamás, lo sé muy bien.
No és una cançó aquesta per posar-se a riure de valent, però sí que conformava part de l'historial de l'univers de Charles Chaplin, de Charlotte, i ens semblava que era un tema fantàstic per recordar-lo avui en aquesta llista de les 10 pel·lícules que més us han fet riure.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els diumenges a la tarda de 3 a 5. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh,
oh. Hasta luego, cocodril, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Vols fer una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon 669 56 17 68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
Avui a l'Odeu meu de Ràdio Estel estem fent la llista de les 10 pel·lícules que més us han fet riure. Esperem les vostres opcions encara fins al final del programa. Les pel·lícules de riure, el cinema d'humor, és una especialitat que, tot i que de vegades tenim la sensació que pot ser el gènere menor del cinema, no tots els actors ni totes les actrius s'atreveixen a fer-lo i ni tots tenen el poder de provocar aquestes rialles. El cinema espanyol, i molt especialment el cinema de l'obertura després de la mort de Franco, va voler apuntar-se a aquella sensació de llibertat tan anhelada i desitjada, també des del cinema d'humor. Molts van ser els actors que en aquella etapa van deixar petjada amb les seves interpretacions i els seus personatges, però l'actor que avui ens acompanya i que ja ens espera al telèfon va representar, sense cap mena de dubte i per molta gent, una vàlvula d'oxigen extraordinària a l'hora de riure davant de la gran pantalla. L'èxit de les seves pel·lícules, i molt especialment d'aquelles que va fer juntament algunes amb Andrés Pajares, l'avalen. Fernando Esteso, bon dia, buenos días y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Hola, buen día. Encantado de poder hablar de eso que tanto me entusiasma y que ha sido parte de mi vida, que es el humor. Gracias.
Què us puc explicar que no sapigueu de Fernando Esteso, un dels noms clau del cinema còmic espanyol? Com abans els deia, sobretot a les dècades dels 70 i els 80, va deixar ben clar que fer riure el cinema, per fer riure s'ha de tenir un do molt especial. Per la història del cinema espanyol quedaran un munt de títols de les seves pel·lícules. Després la televisió i l'aparició en algunes sèries van tornar a revifar-lo i a recordar-nos que un actor còmic mai no deixa de ser-ho. Aquellos años, de todas formas, aquellos 70 y 80, Fernando, fueron unos años muy especiales para el cine español y especialmente para el cine cómico, ¿eh?
Así es. De la mano de directores como Mariano Ozores, el gran Ozores, pues tuvimos, sobre todo tuvimos la suerte de que nos unieran a dos amigos que ya se conocían de hacía mucho tiempo, como éramos Andrés y yo, y que en aquel tiempo pues estábamos en una, como que dice, una cresta de popularidad. Y nos unieron a los dos y mira, se hizo un producto que fue muy bien acogido por parte del espectador.
Ahora hablamos de todo ello. La industria del cine, de todas formas, ha cambiado mucho en España. Lo que hubierais hecho entonces con la infraestructura y con los medios, sobre todo recursos técnicos que hay hoy en día, ¿eh?
Sí. Bueno, entonces era, hablábamos así, como vulgarmente se dice, pues tres o cuatro alrededor de una mesa camilla, hablándose del uno al otro. Pero bueno, la verdad es que era un producto que se basaba más que nada pues en la maestría que tenía Mariano para desarrollar los guiones y luego para dirigir, porque Mariano pues ha sido el director que más estrellas ha sacado su cámara.
¿Y alguna vez hablando, yo creo que alguna vez había hecho con Mariano Ozores, o quizá hablando con alguien del mundo del cine de esa etapa, lo que contaban o lo que cuentan es que las películas se rodaban a un ritmo vertiginoso, ¿no?
Bueno, sí, normalmente eran 3 semanas y media y luego pues 5 días de doblaje.
Por lo tanto era rapidísimo, eso que ahora vemos de meses y meses a veces de rodaje, entonces ni pensarlo, ¿eh?
Y fíjate que entonces, al ser negativo, lograrse con negativo, pues había que esperar al día siguiente para ver. O sea, no, terminabas el rodaje y te ibas a proyección para ver qué es lo que había rodado el día anterior. Uh-huh. O sea, normalmente cambiando de escenario. O sea que, bueno, no es como ahora que puedes ver inmediatamente lo que has rodado. Y si hay que repetirlo, pues lo repites en el mismo escenario. Pero entonces no había posibilidad. Tenías que confiar en el buen ojo del segundo operador. O sea,
mucha gente mucha gente ha celebrado con el paso de los años esa relación que dio tantos frutos, sobre todo nos dio tanta diversión y tantas risas entre Esteso y Pajares, entre Fernando Esteso y Andrés Pajares, y mucha gente no ha entendido nunca cómo después, con el paso del tiempo, no ha habido algún intento de volver a reunificar esa pareja cómica para hacer alguna otra película.
Pues hubo un proyecto, pero, o sea, iba a París, sí, pero no apareció. No fue posible. Y luego pues cada uno ya tenía sus compromisos, porque cuando se decidió pues no seguir aquel triunvirato de Mariano, Andrés, yo, no, con la participación siempre del tremendo Antonio Azores y Juanito Navarro y Florinda Chico, ya formábamos un equipo, como aquel que dice, titular de las películas. Pues al ver que, yo creo que vimos que en las últimas estábamos repitiendo un poco lo mismo y, uh-huh. y claro, pues también Andrés quería hacer otro tipo de cine también y yo pues, luego sé, a mí me gustaba el humor y yo quería seguir haciendo humor.
Oye, las películas que entonces hacían en los 70 y los 80, ahora uno se pone a pensar, así con la perspectiva del tiempo, y las imagina haciéndolas hoy en día y tendríais muchísimos problemas por hacer aquellas películas, porque han cambiado mucho los tiempos, también los valores de la sociedad, y ahora os darían tortazos por todas partes, entre las feministas, los que, no sé qué, la política, el destape, no sé, recibiríais por todos lados, ¿eh?
Sí. Ya. Bueno, ¿Y qué se puede hacer ahora? O sea, que, ahora, pues la película, no sé, porque hoy en día pues todo el mundo se lo toma como personal. Y, uh-huh. y bueno, pues no lo sé. O sea, la prueba está que les hicimos entonces y ahora, cuando la reponen en televisión, se siguen viendo, tienen pico de audiencia. Que gusta volverlas a ver. Ahora, volverlas a hacer, pues yo creo que no tendría sentido.
Hoy, ¿qué pedimos a nuestra audiencia? Que nos diga las 10 películas que más la han hecho reír en su vida. Entre todos los mensajes que ya hemos recibido desde ayer que anunciábamos el tema del día y la lista, no te puedes ni imaginar la gran cantidad de gente que ha hecho referencia y que nos ha nombrado y ha votado por Los Vingueros. Aquello fue el clímax casi de vuestra carrera cómica, ¿no?
Y aproximadamente la mitad de la película la rodamos ahí en Barcelona. Uh-huh, uh-huh. Sí, porque no conseguíamos un bingo, una sala de bingo que, o sea, que se adaptara pues al rodaje. Y porque nosotros también nos teníamos que adaptar al rodaje, al horario del bingo.
Claro. O sea,
uh-huh. Nosotros, era una cosa, éramos, no sé qué bicho hay, que duerma por el día y se despierte por la noche. Bueno, un búho, uh-huh. sí. Uh-huh. O una lechuza.
Pero la verdad es que fue la película que marcó la etapa de vuestro cine cómico de una forma determinante.
Sí, y fue la presentación del búho en... En la gran pantalla.
La vida de Fernando Esteso, no obstante, va mucho más allá del cine. Se basaba mucho en su faceta como humorista, en tu faceta como humorista todavía actual. La televisión, en este caso, fue un escaparate extraordinario, ¿verdad?
Bueno, sí. Cuando logré empezar a hacer televisión, pues, no lo sé, tuve la suerte de dar con Óscar Banegas Y bueno, pues hice 54 programas en un año, o sea, también, vamos, todas las semanas estaba allí en Tarde para Todos, y bueno, pues de ahí salió pues, un personaje como el bellotero, que bueno, que también, o sea, el bellotero Pong, que lo llevamos al mundo del disco, y bueno, o sea, que todo empezó a rodar de maravilla.
Luego vino lo difícil, tengo la sensación, ¿eh? Si no, me gustaría que me lo contaras, porque tengo la sensación que después de esa etapa, digamos, gloriosa del cine cómico español después de la dictadura, vino otra etapa en la cual la sensación es que se os abandonó bastante. Ya no digo a nivel de público, que eso siempre, el público siempre lo habéis tenido al lado, pero sí sé cómo se menospreció un poco todo aquello que se había hecho y se os dejó abandonados a los que os dedicabais al humor. ¿Tú tuviste esa sensación también?
Bueno, es que llegó un momento que pareció que este género, pues que no, o sea, que no era importante, o sea, que, bueno, empezaron a entrar los sesudos. Bueno, estos que las películas las veían porque las alquilaban en el videoclub, o sea, pero ir a un cine no podían ir, o sea, a ver películas de... Ya empezando por Mariano Flores, o sea, porque siempre ha sido un director de un estado, pero hasta que ha dejado de hacer cine, o sea, entonces le han dado el valor y el reconocimiento que se merecían. Y bueno, pues la verdad es que no importaba que nos dijeran que era un cine que no, o sea, que no era importante, porque en realidad eran las películas más taquilleras que había.
Claro. Hoy en día, cuando hablamos de actores o actrices de cine de la actualidad, como la industria ha cambiado mucho y la sociedad también y el público también, siempre nos imaginamos, no siempre es cierto, pero siempre nos imaginamos que los actores o las actrices que tienen un cierto éxito actualmente ganan mucho dinero. ¿Entonces también ganabais mucho dinero, Fernando?
Bueno, sí, ganábamos dinero antes de llegar al cine también, pues era... según la audiencia, la demanda, pues, estábamos en teatros y los llenábamos, o sea, íbamos a las salas en verano y se llenaban los recintos, o sea, que en realidad era una popularidad, pero muy, muy, muy bonita, arrastrando a una cantidad de público de todas las generaciones. O sea, muy bien.
Hablas de las galas de verano que se llenaban, que hasta no hace mucho tiempo continuaban llenándose. Desgraciadamente ahora en la situación que estamos no se pueden hacer galas ni de verano ni de invierno. De momento esperaremos a ver si esto se puede recuperar pronto. Pero yo, hablando alguna vez con algún representante, me llegó a explicar que algunos de vosotros hacíais, no doblete, no, tripletes y cuatripletes en algún día de estar en cuatro sitios o en cuatro funciones a la vez, ¿no?
No, no. No, eso es como la jota. Un día que escribí yo una jota y que decía: nunca había envidiado a nadie, yo tengo envidia de Dios, se puede estar en todas partes y yo ni siquiera en dos. pues esa era la historia. Yo es que en aquel tiempo de las galas yo llevaba un equipo, o sea, difícil de luces, sonido, técnicos, o sea, no podía.
No te lo puedes permitir eso, ¿eh? Hacer dobletes.
No podía hacerlo.
Fernando Esteso ha sido un hombre clave en el mundo del humor cinematográfico y televisivo. Desde hace unos años, la sensación, agradable sensación, es que lo hemos recuperado para la industria. Nuevos directores y realizadores te han ido a buscar. Ahora pues me viene a la cabeza La Que Se Avecina o Santiago Segura con alguna de sus películas. Esto ha sido un punto de inflexión, es decir, a partir de aquí, ¿has vuelto a disfrutar de ser actor cómico?
Sí, sí, y tanto. Luego, pues, he empezado a hacer estuve con Félix el Gato haciendo unas cosas para teatro. Luego, pues ahora habíamos puesto en planta, habíamos puesto un espectáculo con Paco Arévalo, que era... bueno, que es es quien se confiesa primero, es, uh-huh. es la historia de un par de curas y tiene mucha gracia, un juguete cómico musical. Y bueno, pues ahí estamos, o sea, esperando, vino la pandemia y solo tuvimos el día del estreno. O sea, el día del estreno y nada. Y bueno, y ahora esperar a ver que dejen entrar al público, a ver qué pasa. Claro que habrá una cantidad de compañías con proyectos que antes se tenían programados y que se han tenido que echar abajo. Y bueno, habrá que esperar el turno a lo mejor, que nos toque, yo qué sé. Porque ahora mismo es un desmadre no saber qué es eso. Qué es lo que puedes hacer, o no.
Has nombrado la pandemia y hemos llegado al punto más negro seguramente de los últimos años, no para el mundo del espectáculo y de la cultura en general, sino para todo el mundo, porque todo el mundo está con esta incerteza que no sabemos bien mañana qué pasará. Para el espectáculo esto es horroroso, ¿eh?
Y sobre todo para las familias que han perdido a seres y sin poderlos ver los últimos momentos de su vida, ni poder acompañarlos en un entierro, en un funeral, o sea, eso es una cosa horrorosa. Uh-huh,
horrorosa. ¿Cómo has pasado tú este tiempo de confinamiento, Fernando?
Yo creo que de febrero nos saltaba a junio, o sea, uh-huh. yo, no sé, como eran todos días repetidos, pues parecía que no, vamos, con las fechas ya llevaba uno un problema, o sea, ya no sabía uno si estaba el domingo, si era martes, o sea.
Todos los días se han convertido en iguales, que esto es horroroso. Oye, hoy estamos buscando en nuestro programa, estamos pidiendo a la audiencia, como te decía antes, las 10 películas con las que más se han reído. ¿Tú eres mucho de reír? ¿Tú cuando vas al cine te ríes mucho o como cómico te cuesta reírte de lo que ves?
No, yo... Los cómicos me dicen que soy el mejor espectador que pueden tener. O sea, porque a mí, o sea, bueno, tengo sentido del humor y me hace gracia, pues... casi todo, o sea, el que se suba uno a un escenario con el propósito de hacer reír a los demás ya me parece loable. Entonces, soy un buen público.
Si te pidiera, ya sé que es muy difícil lo que te voy a pedir, ¿eh? Pero si te pidiera el título de una película que en tu vida te ha hecho reír mucho, mucho, ¿serías capaz de decirme un título solo?
No lo sé, pero... El Guateque,
pues está, pues El Guateque también es una de las películas que está votando más la gente, que lo sepas, que la gente rió mucho con ese Guateque.
Pero bueno, que vote Los Vingueros o Luis Roquetares, todo muy bien.
Oye, quiero hacer referencia a un tema referente al teatro. Tú ahora hablabas de teatro y de este espectáculo que teníais en marcha con Arévalo, pero yo recuerdo a finales de los 80, creo que fue a finales de los 80, a veces el calendario nos traiciona un poco, pero fui a Madrid a ver una obra de teatro extraordinaria de Neil Simon, La extraña pareja, obra que después aquí en Barcelona, por cierto, tuvo mucho éxito también con Paco Morán y Joan Pera. Yo entonces la vi precisamente interpretada por Fernández Teso y por Andrés Pajares. El recuerdo que tengo, Fernando, es imborrable. Sé que reí como nunca lo había hecho antes. Y no seguisteis por ahí, ¿eh? Eso era fantástico, ¿eh?
Sí, dimos una vuelta, pero no llegamos a ir a todos los sitios. O sea, fue una pena. Por ejemplo, Barcelona no llegamos a, uh-huh. por compromisos que teníamos uh-huh. ya firmados. O sea, fue una pena. Yo tampoco he gozado nunca tanto como con aquella obra. O sea, era increíble. Además, él tenía un riesgo tremendo porque en el Teatro Calderón, Andrés uh-huh. Pajares y Fernández Teso, uh-huh. que siempre habían hecho revista y tal, bueno, pues de pronto...
Saltaban al teatro, sí, sí.
Con una comedia sin plumas y con el telón, o sea, abierto, o sea... Uh-huh. Un escenario, la escenografía era
extraordinaria, preciosa, sí,
era preciosa. Sí. Bueno, si tú te acuerdas, la obra estaba redonda.
Nos ha gustado mucho recordar ese momento también, así como te agradecemos muchísimo, Fernando, que hoy hayas atendido nuestra llamada para hablar en el programa que buscamos las 10 películas que más han hecho reír a la gente. Alguna de esas serás como protagonista tú, seguro, segurísimo. Muchas gracias, mucha suerte, muchos éxitos y hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto, gracias, adiós.
Adiós, adiós.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida.
Anem avançant cap a aquesta llista que us proposem avui de les 10 pel·lícules que més us han fet riure. Abans, a la primera part del programa, ja hem escoltat algunes de les opinions que ens heu fet arribar a través del nostre telèfon del WhatsApp en forma de nota de veu, al 644 34 30 10. 644 34 30 10. Però també hem rebut molts missatges escrits a través de les xarxes socials, a través del correu electrònic o a través del mateix telèfon del WhatsApp. N'hem recollit alguns que de seguida us expliquem. Per exemple, a les xarxes socials ens arriben opinions de la Lorena Cruz. Ens diu, algo pasa con Mary. Vaig riure molt, diu ella. Bé, una pel·lícula de riure, efectivament, eh? La Mireia B. ens diu, 8 apellidos vascos. Molt millor que 8 apellidos catalanes. Bé, va haver una mica de polèmica en aquest sentit, també, i, sens dubte, 8 apellidos vascos és una molt bona pel·lícula d'humor que, a més a més, va consolidar d'una forma espectacular els seus protagonistes, el Daniel Rovira i la Clara Lago. El Pere Caballero ens diu, Con faldas y a lo loco, un dels clàssics imprescindibles de l'humor. Extraordinària pel·lícula, efectivament, Con faldas y a lo loco. Santiago 23 ens diu La vida de Brian, un dels clàssics també, ja gairebé, de l'humor. Algoritme ens diu El jovencito Frankenstein, una peça mestra del cinema d'humor. Hi ha gent que ha rigut molt, 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 moltíssim, jo entre ells, eh? Tot veient El jovencito Frankenstein. El Josep Ballester ens comenta, diu, jo ho sento, però em quedo amb Los Vingueros. Mira, veus? Diu, em quedo amb Los Vingueros de l'Esteso i el Pajares. És que rei és molt, eh? Tot, una altra cosa és que puguem qüestionar la qualitat de la pel·lícula o de les pel·lícules aquelles d'aquella època, però que rei és moltíssim, això ningú no ho pot posar en dubte. Maria la Sàvia ens diu Aterriza como puedas, una altra de les pel·lícules també ja gairebé clàssiques del món de l'humor. El Carles Cuesta ens diu Vaig riure molt amb Esta casa es una ruina. Molt bé. Loving ens diu Un pez llamado Banda. Una altra pel·lícula que va tenir molt d'èxit en el moment en el qual es va estrenar. La Reina d'Oros ens diu Aterriza como puedas, una vegada més. L'Esteve, 8 apellidos vascos, el reiterem en aquestes pel·lícules. I Albert Camí torna a insistir en La vida de Brian. Són totes pel·lícules que ens han fet riure molt, que segurament unes més que altres, cadascú depenent del seu tipus d'humor, doncs han fet riure uns més que altres, la mateixa pel·lícula o no tant, però que totes són dignes d'entrar a la nostra llista de 10. La de les 10 pel·lícules que més us han fet riure. Deu dir moltes coses també, com cada dia ens trobem internet, avui sobre les pel·lícules de riure, les pel·lícules d'humor, les pel·lícules còmiques. Segur que la Marisol s'ha fet un tip de riure recordant-ne algunes, perquè tots hem rigut molt veient segons quines pel·lícules al cinema. Tu ets molt de riure, Marisol? Bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, jo molt.
Sí?
M'encanta riure i les pel·lis de riure.
Sí, eh? Per tant, ets d'aquelles que deus recordar les pel·lícules que t'han fet riure, les deus recordar i posar-les en una llisteta també, eh?
Jo sí, jo sempre.
Sí.
Una que m'encanta i surt a la llista, ara te la diré.
Sí, molt bé, perfecte. Escolta, és molt agradable, a veure, al cine, al teatre, amb un concert de música, alguna cosa, algun espectacle que et provoqui sensacions, les que siguin, eh? Sigui riure, sigui plorar, sigui emocionar-se, sigui sentir por. L'important és sentir alguna cosa, eh?
Exacte. Sí, sí, i tant, i tant. Perquè, clar, ens va directe a l'emoció, no?, com tu dius.
Mm-hmm.
Sí?
Doncs vinga, centrem-nos en les pel·lícules de riure. Quan has buscat per internet, què és el primer que t'ha sorprès o el primer que t'hi has trobat?
Mira, la primera que surt és Un peix anomenat Wanda.
Ah, aquesta, sí, sí.
Sí.
Jo t'he de dir una cosa, eh? Jo la vaig veure en el seu moment. No me'n recordo... Avui, mentre estava llegint, perquè hi ha molta gent que l'ha votada, mentre estava llegint les opcions, sóc molt incapaç de recordar la pel·lícula, sí, però sé que va treure molt. I que, en tot cas, va tenir molt d'èxit, a més a més, eh?
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Bé, si tu has entrat a internet, com que veuràs la imatge principal de la pel·li, Llavors te fa recordar la pel·li. Sí, és molt xula.
Un peix anomenat Banda, que a més em sembla, no voldria equivocar-ho, em sembla que se'n va fer versió doblada al català també. Molt bé, això és la primera que t'ha sortit?
Aquesta és la primera, primeríssima. Ah. I gairebé la segona, en molts moments que he buscat, és La vida de Brian.
La vida de Brian, clar. Un altre clàssic dels Monty Python, a més, que tenen molt de precís i molta solera a l'hora de parlar del cinema d'humor. Molt bé, la primera i la segona. Va, més coses. Què has trobat? Tinc moltes ganes de saber què has trobat a internet, eh?
Jo crec que totes les famílies les han vist, que és Aterrizar como puedas.
Sí.
Esta casa es una ruina. Algo pasa con Mary, con Mari.
Sí, molt americanes totes, eh? Que veuen del mateix tipus d'humor, així una mica d'estraler, però amb una producció ben feta i en condicions, eh?
Exacte. Mm-hmm. Sí, i ara volia destacar una que és d'aquí, que és Airbag.
Airbag.
Veure? Sí.
Sí. Airbag és, aviam, deixa'm fer memòria, una pel·lícula espanyola, em sembla.
Sí, és espanyola, sí.
I ara em sembla recordar, potser, és que potser feia un paper secundari, i ara diu una vegenada, però em sembla que sortia la Sònia Monroy, em sembla.
Pot ser. És a dir, a l'Airbag surten actors bastant coneguts.
Sí, eh?
I aquesta m'ha agafat algú, allò de dir, ai, doncs la tornaré a veure.
Està bé. Sí. Ara no me tinc present, sé que l'he vista, però fa molt temps i em sembla que la vaig veure perquè sortia la Sònia Monroy, que és bona amiga, i que, per tant, quan els amics surten a les pel·lícules, tens gairebé l'obligació. No t'ha passat mai, tu, que et dius, escolta, surt una pel·lícula, algú que coneguis, i vas de veure, i després el pitjor de tot és que no t'agradis, clar. Perquè què li dius, no? Com li dius?
A veure quin feedback li dones.
Clar. Però tu què faries, Marisol, si tu tens una amiga o una amiga? Va, posem per acabar. Va, anem a fer ficció, anem a fer una pel·lícula, va. Tu tens una amiga que és actriu, vale? I et diu un dia, escolta, he sortit una pel·lícula, mira-la, per favor, mira-la. I mires la pel·lícula i no t'agrada gens ni mica. Què li diries?
Clar, jo començaria una mica amb el feedback en comunicació, no diria, jo he sentit això, jo he tingut aquesta sensació, per tant no l'estàs ofenent. Jo he notat això, m'he sentit així. I aleshores ja no dius si és bona o dolenta la pel·lícula o tal o qual, simplement és la teva sensació o el que tu has notat.
Clar.
Llavors jo crec que això normalment entra bastant suau a l'altra persona.
Molt bé, vaja, que series diplomàtica, eh?
Seria diplomàtica.
Però ho diries, li diries, eh?
Jo li diria, però li diria des d'allò, no? Pues mira, aquesta pel·lícula a mi m'ha semblat això i he tingut aquesta sensació. Inclús, pues, i tu què et sembla? Llavors, no?
Sí, ja saps què faig a vegades quan em trobo en aquests casos, Marisol? Dic, no és la pel·lícula que jo miraria com a espectador, però està ben feta, eh? Bueno, no sé, ara m'he delatat. Ara quan digui això amb algú em diran, sí, home, ara m'ho creuré, no? Va, bé, què més has trobat? Què més has trobat? Què més has trobat, Marisol, a internet?
Mira, home, hem d'anomenar els germans Max.
Ai, inevitablement.
Surt una nit a l'òpera, aquesta surt molt.
Sí, eh? Doncs mira, curiosament, ara no el recordo, potser hauria de fer un repàs, no recordo cap missatge que ens hagi anomenat els germans Marx, i això ho trobo una injustícia total, sí?
Ostres, però sí, aquests sí. Surten molt, així com a més, no? Una mica posant comèdies clàssiques.
Uh-huh.
Surten... També surt el Jerry Lewis.
Jerry Lewis, clar. Ja,
però bé, en té moltes, eh?
Moltes. Ara en recordo una, molt especialment, perquè a més em va tocar molt de prop, que era Boing Boing, que feia amb el Tony Curtis, el Jerry Lewis, que era espaterrant, per pixar-se de riure.
Oh, que guai. Sí. I jo n'hi ha una que m'encanta, que surt molt, que és, les pel·lícules de l'Inspector Clouseau amb la Pantera Rosa.
Clar, la Pantera Rosa, imagina't, la Pantera Rosa. Imagina't.
Surt molt.
Sí, gairebé pel·lícules de culte, gairebé. Sí. Potser no són d'aquelles amb les quals et fas un tip de riure tota l'estona o és un humor gaire fàcil, diguéssim, però sí que és veritat que són pel·lícules per riure, per passar-s'ho pipa.
Són d'humor, exacte.
Que bé. Alguna cosa més?
Bueno, a mi, per posar la pinzellada final, m'agradaria anomenar el Gordo i el Flaco.
Oh, que bons.
Personatges tan fantàstics que també surten. I en aquest cas jo faig quasi un homenatge al meu pare, que era un fan absolut, li encantava. I clar, surt, amb moltes búsquedes surt el Gordo i el Flaco.
El Gordo i el Flaco, que aquí es van fer populars així, el Gordo i el Flaco, l'Oliver and Hardy,
Lauren...
I que en català, com li dèiem en català, dèiem el Fati i el Prim. Recordo que el cas, evident, el Fati o Prim.
Bueno, Laurel and Hardy, i suposo que la gent ja sap què és, el que diem en castellà, el Gordo i el Flaco, però
sí,
no sé com
es diu. Sí, està molt bé. Doncs mira, segurament és un tipus d'humor molt blanc, basat molt en el gag visual, perquè en la majoria de les pel·lícules, jo, els del Gordo i el Flaco, jo no sé si ja n'hi va haver amb so, evidentment, perquè recordo les veus d'ells, sí, doblades sobretot, sí.
Mm-hmm.
Però moltes d'elles encara sense veu, sense so.
Sense veu. I algunes en blanc, i en blanc negre.
I en blanc i negre, gairebé totes, sí, totes. Sí. Que bé, que bé, que bé. Doncs mira, hem recordat uns quants noms que no surtin a les llistes i que m'agrada que hagis anomenat per veure si a última hora algú s'hi apunta.
Potser les anomenen, clar, i tant.
Doncs vinga, ara de seguida, amb no res, amb 3-4 minutets sabrem quina és la llista d'avui. Marisol, com sempre, un plaer, gràcies.
Igualment.
Bon cap de setmana, adéu-siau.
Adéu.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
Doncs déu-n'hi-do tota la informació que tenim. Entre les vostres opinions, l'informe que hem fet al principi i el que ens ha explicat d'internet la Marisol de l'Orden, em sembla que ja podem fer una llista en la qual hi haurà, com sempre, moltes mancances, però que serà la que tindrem. I serà la llista de les 10 pel·lícules que més us han fet riure.
Cada dia, una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
És una de les pel·lícules de comèdia més conegudes i populars, carregada de gags visuals i un humor que ratlla l'absurd. Aterriza como puedas.
Número 2.
The Money Pit és el títol original de la pel·lícula protagonitzada per Tom Hanks i Shelley Long com a parella que intenta renovar una casa recentment comprada. Esta casa és una ruïna.
Número 3.
Una comèdia negra sobre el robatori d'una joia i el que succeeix posteriorment. Un peix anomenat Wanda.
Número 4.
Segurament no passarà a la història per ser una obra mestra del cinema, però va marcar l'inici d'una de les sagues còmiques més taquilleres de la història, American Pie.
Número 5.
És de les pel·lícules del cinema espanyol postfranquista que més recorda la gent i que va marcar la carrera de Fernando Esteso i Andrés Pajares. M'estic referint, evidentment, a Los Vingueros.
Número 6.
De les més taquilleres del nou cinema espanyol d'humor, Dani Rovira i Clara Lago es van convertir en parella de moda a partir d'aquesta pel·lícula, Ocho Apellidos Vascos.
Número 7.
És una pel·lícula paròdica estatunidenca dirigida per Mel Brooks, estrenada el 1974. No fa gaire, se'n va fer també la versió teatral, El jove Frankenstein.
Número 8.
Diuen que aquesta pel·lícula va ser improvisada en el moment de rodar-la. Improvisada, atenció, eh? Però la força del seu director, Black Edwards, i dels seus protagonistes, Peter Sellers i Claudine Longet, la van catapultar a l'èxit. El títol original era The Party, en castellà, El Guateque. Estem parlant de la versió doblada al català de La Festa.
Número 9.
Una pel·lícula d'humor de l'any 1979, obra del grup britànic d'humoristes Monty Python, amb nombrosos paral·lelismes entre les vides de Brian i Jesucrist, La vida de Brian.
Número 10.
I tanquem la llista amb un clàssic que ha fet riure a un munt de generacions. Una pel·lícula estatunidenca dirigida per Billy Wilder, estrenada el 1959, en castellà la vam conèixer com Confaldas y a lo loco, i en la versió doblada al català es va recuperar l'essència del títol original. Ningú no és perfecte. Doncs ja la tenim. Com cada dia, arribem al final del programa amb una nova llista, una llista que ens ve enriquir una vegada més avui en el món del cinema. Ja tenim aquesta llista de les 10 pel·lícules que més us han fet riure. Moltes gràcies a tots i a totes per participar-hi i ajudar-nos a fer aquest Oh, Déu meu d'avui. I avui, el lot de vins, Lovers Wine Elegance, el fem arribar a l'Esteve, que precisament optava per 8 apellidos vascos. Dilluns hi tornarem i ho farem amb una nova llista de 10. Dedicarem aquesta llista de dilluns que ve a la cuina, perquè us demanarem els 10 millors plats per cuinar ràpid. Els 10 millors plats per cuinar ràpid. Quan dic ràpid, vull dir ràpid, eh? No ens quedem a mitges, no. Una cuina ràpida, un plat d'aquells per sortir del pas de forma ràpida. Segur que teniu alguna experiència interessant en aquest sentit. 10 receptes, 10 plats per cuinar ràpid. I penseu, teniu tot el cap de setmana per fer-ho i ens feu arribar les vostres notes de veu des d'ara mateix al 644-34-3010. 644-34-3010 o a través de les xarxes socials o al nostre correu electrònic odeumeu@radioestel.cat. Doncs vinga, aquí, punt i final. Acabem llista, dia i setmana. Gràcies a tothom per participar-hi. Un dia més el programa ha estat possible gràcies al Jordi Carretero, des del control tècnic i muntatge musical, amb les col·laboracions avui del David Murga i la Marisol de l'Orden, i aquí el senyor Ramon compartint taula i estudi. Dilluns hi tornarem a partir de les 11 i 4 minutets aproximadament. Fins aleshores, que tingueu un fantàstic bon cap de setmana i, sobretot, continueu tenint una mica de paciència, que en queda ja molt poca per tenir, eh? Això ho tenim ja, hi tenim el peu al coll. Fins un bon cap de setmana. Adéu-siau. Moltes gràcies.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murgà.